Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimecres, dia 13 de març, la polivalència de Sergi Maestre està servint per utilitzar-lo tant al pivot, al seu lloc segurament més natural, com a la posició de central, suplint la malaurada baixa de Yonander Amelivia. Qui diria que va estar més d'un any inactiu entre lesions i manca de confiança a l'Albacete? Perquè ha estat realment arribar i moldre. El de l'Hospitalet està rendint a bon nivell en els seus primers partits com arlequinat. De seguida l'escoltarem. Amelivia no arriba a Riazor, en té per dues o tres setmanes encara. Veurem com està Ricard Pujol, el següent en reaparèixer dels lesionats, però amb tot Maestre apunta una setmana més a la foto inicial d'aquest Depor Sabadell ple d'al·licients. No volem tampoc fer-nos pesats, però només cal veure el xup-xup que hi ha a les xarxes a Corunya per veure com s'està escalfant el partit, amb un equip, el Deportivo, que és el líder, que vol omplir, que demana que els socis que no hi vagin alliberin el seu seient, i amb els pals que van caient-li a Òscar Cano des de mitjans de comunicació i aficionats gallecs. Algun des de Sabadell parlava fins i tot d'una fixació que tenen allà amb el tècnic granadí. En fi, que s'acosta al partit, Maestre fa pinta que serà peça important i la cosa ja escalfa motors.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sola Beatriz Aguilar, quan ella vulgui, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona i l'Arsenal han passat als quarts de final de la Champions masculina. L'equip de Xavi va guanyar 3-1 al Nàpols, fins i tot parlant de pals, amb un pal a Ramon Besa per una de les seves cròniques, mentre els londinencs van eliminar el Porto a la tanda de penals, amb el català Raya com a heroi i l'ex-arlequinat Iñaki Caña com a entrenador del porter Gàner. Avui, última tongada de vuitens, a les 9 Atlético Inter, amb 1-0 de l'anada pels italians, i Dortmund PSV amb resultat d'1-1 a Eindhoven. També coneixerem avui el primer finalista de la Copa de la Reina, a 2-7 Real Sociedad Atlético de Madrid amb 1-1 al partit d'anada. Demà el Barça rep l'Atlètic Club amb el passi ja sentenciat després del 0-3 a Bilbao. I a la segona divisió masculina, a les 7, Levante Andorra, partit ajornat per l'incendi que hi va haver aquella setmana a València. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem de seguida, d'aquí a 8 minutets, si la cosa va puntual, Sergi Maestre. En roda de premsa parlarem de la segona catalana de futbol masculí, de Marta Cabanes, que xiularà als Jocs Olímpics, una sabadellenca com a col·legiada a París 2024 pel que fa al waterpolo, també la presentació avui de l'Open Lexus Sabadell de tennis femení, les sabadellenques que tenim al màxim nivell del bàsquet universitari nord-americà, voleibol o squash.
L'actualitat de la primera ref.
El perfil oficial de la categoria destaca a X la història de Sven Schmitz, un alemany que és soci del Nàstic, vivint a més de 1.500 quilòmetres de Tarragona, concretament a Colònia. Es va aficionar fa 17 anys en un Nàstic Barça a primera divisió i fins i tot té tatuat l'escut grana al braç. La revista del conjunt tarragoní també en parlava aquesta setmana. Precisament a Tarragona, Òscar Sanz pateix una lesió al lligament col·lateral intern i al menisc del genoll esquerre. Es va fer mal precisament al partit contra el Depor d'aquesta última setmana. Claudio Giraldez, del Celta Fortuna, supleix Rafa Benítez al primer equip vigués i al seu lloc l'ocupa Freddy Álvarez. Segon cop que n'agafa les regnes. Bona estrena tindrà, per cert, 6è contra 5è cultural Fortuna. Pel que fa al rival del Sabadell, aquesta setmana el Deportivo, una dada curiosa, suma 51 punts, els mateixos que l'any passat i també que l'anterior a aquestes alçades. I a l'altre grup, el català Pol Freixanet arriba com a porter a l'Intercity per suplir el lesionat Manu Herrera i Jaume Mut, del Manacor, nou entrenador de l'Atlètic Balears.
La notícia... notícia curiosa.
La mascota de la Portuguesa del Brasil fingeix una agressió d'un jugador del Cuiabá, de l'ex de l'Alavés o el Levante, Deiverson. El futbolista es retirava del terreny de joc, la zebra que fa de mascota del rival va fer-li el gest de xocar de mans i després va fer veure que l'havia agredit. Tot va quedar, això sí, amb una simpàtica abraçada, fent les paus i amb el futbolista partint-se de riure.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bravo Domaquis contra el Sagrada a les 3, d'aquí a un parell d'hores mal comptades, el Girabola d'Angola.
I a les xarxes socials?
L'intercanvi de cops més dur que hem vist mai, deia el perfil AX del PSA d'Squash amb el duel entre Iker Pajares i George Parker d'ahir, un cop guanyador gens convencional, afegien sobre el del tenis Sabadell amb un vídeo d'un minutet que corre a les xarxes des d'ahir.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, Héctor Simón, ara entrenador del juvenil A del Girona, i el conseller de l'àrea esportiva del Sabadell i periodista Àxel Torres, que, per cert, dimarts que ve presenta el llibre Cròniques Balcàniques a la llar del llibre aquí a Sabadell.
L'enquesta.
I acabem amb els companys del podcast especialitzat en el món de l'handbol, Jim and Big Humble Show. Preguntaven a X qui jugarà les fases a or després que el Mislata s'hagi assegurat això i estigui a només una victòria del títol de la divisió d'honor plata femenina d'handbol. Tres opcions, l'Oar Gràcia, el Sant Joan d'Espí o la Roca, i 7 de cada 10 persones han votat per l'equip de Carol Carmona com a favorit per repetir presència a les fases d'ascens.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sobiva, marxem cap a la ressembrada Nova Creu Alta. Ara en parlem de seguida. Primer que em digui si anem en hora o no. 4 minuts i un quart de dues, l'hora d'inici prevista de la roda de premsa de Sergi Maestre. Avui amb canvi de lloro, avui amb el Pau Vituri, a l'estadi creualtenc. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
Pel soroll ja diria que encara a la zona mixta i no a la sala de premsa Miguel Quereda, pot ser?
Sí, hem pujat aquí a la zona mixta a prendre una mica l'aire, però t'he de dir, Adri, que anirem força on time, perquè els companys periodistes ja estan ubicats a la sala de premsa. Hem vist sortir futbolistes del Sabadell ja de carrer, els Abde Damar, Marc Marruecos, Marcos Baselga, Jesús Fernández, i estem ara a expenses que l'Agustí Bernat, el cap de premsa i comunicació del club, vagi a buscar el protagonista, a Sergi Maestre, i enfilem camí cap a la sala de premsa.
Doncs de seguida escoltem el de l'Hospitalet. S'ha convertit en peça important als esquemes d'Òscar Cano, un dels que va arribar al mercat de gener. Et sembla, per tant, que repassem després el tema de les novetats, Ricard Pujol, la gespa, etc. Parlem primer de Maestre, que, home, o molt canvia el panorama, Vituri, o el Nas em diu que apunta una altra vegada titular a Riazor aquesta setmana.
Sí, i seria la seva quarta titularitat consecutiva. Recordem que es va estrenar a l'11, el dia del Real Unión aquí a casa. Aquell dia ho va fer com a pivot, el doble pivot, al costat de Marc Domènech, però els dos últims partits, entre la lesió de Melívia i també la poca participació de Jesús Fernández, doncs hem vist a Maestre fent de central. Li preguntarem sobretot també per aquesta posició i pel fet d'acumular tants minuts, perquè pràcticament també ha jugat els 90 minuts en els últims 3 partits, si més no 2 de 3. Com està responent també el seu cos després d'una llarga inactivitat amb l'Albacete?
Sí, és que al final va ser més d'un any entre lesions, entre falta de confiança en aquest tram inicial de Lliga un cop ja estava del tot recuperat. És una inactivitat realment molt llarga i qui ho diria, jo crec que ho supleix amb aquest punt de veterania, de saber fer, que té l'expert jugador polivalent de l'Hospitalet.
I a més, molt important, anant a la plaça que vas aquest dissabte, com és Riazor. Entra el protagonista, Adri. Aquí a la sala de premsa, tanca la porta l'Agustí Bernat, seu a la cadira Sergi Maestre.
Minut i 45 segons abans de l'hora prevista.
Vinga, comença aquesta roda de premsa.
Doncs vinga, va, escoltem Sergi Maestre.
Què tal, Sergi? Molt bon dia. Bé, et començo preguntant per l'últim partit, aquest partit contra la Cultu. Quin regust t'ha deixat? Ara ja han passat 3 dies. La sensació que van volar 2 punts, que teniu la victòria molt a prop. Com està el vestidor després d'aquest empat?
Bueno, la verdad que el gusto que nos deja el partido es amargo, como tú dices, porque lo teníamos muy cerca. Es cierto que quizá abusamos de defender demasiado bajo la segunda parte con el marcador a favor, pero bueno, creo que es lo que nos da la situación que tenemos, que estamos ahí peleando en la zona baja, y cuando te ves con el marcador cerquita y que puedes lograr los tres puntos, no los quieres perder y inconscientemente te vas metiendo atrás, y en una de esas nos pillaron. Bueno, pues el vestuario fastidiado, pero pensando ya en lo que viene, porque al final es un punto ante un buen rival y esto no para, y viene otro partido el sábado.
Aquesta inactivitat, com es troba?
Bien, la verdad que muy bien. Es cierto que, bueno, los dos últimos años solo podía disfrutar 14 o 15 veces en el Albacete de jugar. Bueno, primero la lesión de rodilla y luego el verano pasado otra operación en los aductores, y estaba siendo un momento duro para mí, y cuando se abrió la posibilidad de venir aquí a Sabadell, pues venía con la ilusión de reencontrarme y un poco la incertidumbre de ver cómo me iba a ver después de acumular minutos en los partidos, y la verdad que en ese aspecto muy contento.
Missatge de partit a partit. I és inevitable mirar com s'està posant la zona baixa. Anem als equips apretant.
Sí, lo dije, bueno, el día que tuvimos la presentación aquí, lo comenté, que me daba la sensación de que esto iba a ser así hasta el final. Porque en esta categoría es muy difícil enganchar varias victorias seguidas, hay muy pocos equipos que lo logren, y equipos que parecen descolgados enganchan dos y se asoman. Nosotros tuvimos la oportunidad el día de Sestao de dar un gran paso adelante, pero sin tenerlo todo hecho, porque luego te venían los partidos que te venían. No lo conseguimos, se veía todo negro, la semana pasada empatas, te sigues viendo ahí, fuera. Bueno, yo creo que va a ser así hasta el final, y por eso el discurso de partido a partido creo que es lo más real que tenemos aquí ahora.
A tu, Sergi, et va tocar jugar ara fa un parell de partits a casa contra el Real Unión en el doble pivot, però els dos últims partits ho has fet com a central. Com t'estàs trobant també en aquesta posició? No sé si has parlat també amb el míster i t'ha transmès ja que amb la baixa de la Melívia doncs estaràs més per jugar en aquesta demarcació. Com ho estàs portant tot això?
Bueno, lo llevo bien. Como ha dicho el compañero, vengo de jugar muy poco en los últimos meses, y el primer objetivo que tenía era volver a jugar y sumar minutos, así que en eso estoy encantado, y me da un poco igual la posición. Evidentemente, mi primer objetivo era volver a sentirme jugador y lo estoy consiguiendo. En el segundo escalón, pues estaría poder elegir posición, y evidentemente yo estoy mucho más a gusto en medio campo, es mi demarcación donde mejor me encuentro. Pero vine aquí a ayudar, y la situación del equipo pues demanda que juegue en la línea defensiva e intentar ayudar. No he hablado con el míster en concreto de si me va a ver ahí porque ahora no está John o por la situación. Me está poniendo en esa posición, intentar ayudar. No es mi posición en la que tengo preferencia o en la que más a gusto me encuentro, que puedo tener algún que otro fallo por no ser un especialista, digamos, de esa posición. Pero intento suplirlo con ganas y ayudar para que el equipo pueda sumar.
En la línea de la pregunta anterior, no sé si te esperabas tener tanto protagonismo.
Sí, se esperaba tener tan protagonismo desde el primer momento.
No, porque bueno, cuando sale la oportunidad de venir aquí, pues evidentemente miras la plantilla, los minutos que va acumulando los jugadores de tu posición, y evidentemente pues el centro del campo estaba muy poblado, con gente que tenía muchos minutos acumulados, con este míster, con la llegada de Carlas meses atrás que también conocía a Óscar. Y bueno, pues la verdad que pensaba que iba a ir entrando poquito a poco, que algún día, pues como al inicio, que un día entrabas 10 minutos, otro día no, el partido no pedía que entraras, otro 20, pues depende un poco la situación. Se ha dado de esta manera, y la verdad que no puedo ocultar que para mí pues es una alegría poder estar sumando minutos y jugando.
Sí, el sábado vais a un estadio...
Preguntan para Riazor. A un ambiente muy diferente. Com s'afronta el partit? I aquest punt de morbo amb Óscar Cano?
No, la verdad que el míster lo veo como toda la semana, preparando el partido de igual manera, analizando al rival, mirándonos a nosotros, por dónde podemos hacer daño, dónde podemos mejorar para no sufrir ante ellos. Evidentemente es un equipo que conoce muy bien. Y por nuestra parte, ilusionados. Creo que tengo 33 años y no he tenido la oportunidad de jugar en Riazor. Fui con el Albacete a un playoff, pero estaba lesionado. Y creo que es una oportunidad para todo el vestuario, un escenario para demostrar nuestro nivel, para competir y disfrutar de ese ambiente, de ese estadio, porque sin duda es de otra categoría.
Sí, en aquest sentit també, Sergi, tu ambients com el de Riazor, d'anar a un estadi amb 25, 26, 27 mil persones, doncs t'hauràs trobat exemples com aquest a segona divisió, tot i no ser Riazor. No sé si fins i tot aquest punt d'experiència pot ajudar també els teus companys a l'hora d'afrontar o de sortir a un camp amb tantíssima gent, que això no ho hem viscut aquí.
Bueno, más que mi experiencia, yo lo que les puedo comentar y he comentado con alguno es que es para disfrutarlo. Porque es muy difícil en el mundo del fútbol, en las categorías en las que nos movemos nosotros, encontrarse un estadio como probablemente nos encontremos el sábado. Y en cuanto a experiencia, pues creo que la experiencia me puede dar un poco de tranquilidad a la hora de jugar, de no tener ese nerviosismo inicial por haberlo vivido en alguna ocasión puntual, porque tampoco he jugado en estos campos habitualmente. Pero sin duda, de cara a los compañeros, lo único que les digo es eso, que estén tranquilos y que disfrutemos la oportunidad de jugar en ese campo.
Aquesta ratxa del Depor, més enllà de l'empat a Tarragona. On està la clau?
Bueno, pues necesitamos hacer un partido muy completo, fallar lo menos posible, diría que nada, para tener esas oportunidades y acertar y ponernos por delante. Y sobre todo, pues también nos va a hacer falta que ellos no tengan el mejor día. Tienen jugadores diferenciales en cada una de las líneas del campo, una plantilla que es de lo mejor de esta categoría y que muchos podrían estar en segunda división y han estado y se han bajado para jugar en ese club. Por lo tanto, necesitamos un poco de todo, que ellos no estén finos y nosotros tener un día perfecto.
Hablabas un poco antes del ambiente en el vestuario esta semana, que evidentemente es especial,
¿no? El ambiente al vestidor.
¿Cuál es exactamente? No sé si también habéis comentado algo más. ¿Cuál es el ambiente que se está respirando esta semana? Si es como
¿quién también ya?
Bueno, entre los jugadores evidentemente hay un poco más de ilusión por el rival y el entorno que nos vamos a encontrar. Es un partido de esos que gustan, ¿no? Que uno siempre está esperando, por lo que te digo. Va a tener mucha más repercusión, aunque los puntos valen lo que valen, pero de cara a ser un escaparate, a que te vea la gente, a demostrar que tú estás capacitado para jugar en el equipo de enfrente, pues la verdad que se respira ilusión y confianza por conseguir algún punto y seguir sumando, que es de lo que se trata.
Y una pregunta más.
Antes lo has comentado un poco por encima, ¿no? Riazor es un estadio que te trae buenos recuerdos, aunque
no. Los bons records, amb l'ascens, amb l'Albacete.
Supongo que también será especial volver a ese campo.
Sí, evidentemente es un recuerdo bonito, ¿no? Al final me pilló en una edad ya que uno no prácticamente no lo espera, aunque lo pelea, con una situación que era todo en contra. Y bueno, pues los compañeros que tuvieron la fortuna de jugar consiguieron darle la vuelta a la situación y lograr un ansiado ascenso de categoría, que la verdad que por el ambiente que había y cómo venía el equipo las últimas semanas en esa liga era algo sorprendente incluso hasta para nosotros. Lo único que espero es que al menos el resultado pues sea parecido para llevarnos una pequeña alegría. No es tan grande como un ascenso, pero una victoria en Riazor siempre es una alegría.
Y a un otro mes. Les ganes de demostrar si són capaços de guanyar.
Yo creo que sí, este equipo está capacitado para ganar a cualquier equipo de la categoría. Yo lo que he visto y lo que veo entrenando cada día es que tenemos jugadores de muy buen nivel y que este equipo compite ante todos. Eso lo tengo clarísimo y a eso le sumo que, por lo que te he dicho antes del entorno, del rival, del ambiente, creo que son días que la motivación viene por sí sola. Hay otros partidos pues que inconscientemente uno saltea un poquito más relajado o menos centrado en el partido, aunque no lo quieras, y estos partidos son los que llevan al jugador hiperactivado, superconcentrado. Lo que hay que conseguir es que eso no se convierta en atenazamiento, que seamos capaces de demostrar nuestro fútbol, que lo tenemos, que tenemos jugadores también muy buenos, y yo confío en que el equipo va a sacar algo positivo allí.
Si un compañero pregunta por qué te llaman Indurain.
Bueno, hay algún cabrón suelto en el vestuario. No, bueno, lo voy a contar así para todos, espero que no trascienda mucho. Y bueno, al final pues tengo el cuerpo que tengo, estoy un poquito chepao, como le digo yo, y siempre genera un poco de risas en el vestuario y demás, y bueno, la manera de solventarlo es que les digo que me fijo en los ciclistas para el tema de la aerodinámica y ganar un poquito de velocidad, y pues los cabrones lo aprovechan para meterme caña, la verdad.
Gracias.
Bona aquesta, Adri?
Miguelón,
Miguelón, sí, sí. Mira, Bart, marxa amb un somriure d'orella a orella,
Home, ho han comat molt bé per això,
Que no corri molt, diu Sergi Maestre.
M'encantaria saber qui és el que fa la pregunta. O sigui, que encara que sigui per privat, però poder accedir a qui és el que té la mala bava, aquest punt de picant, de deixar-la anar, m'encantaria.
Mira, anem a especular. Els joves, no sé jo si Miguelín Durain el tindran molt ubicat.
I no sé si... Avui dia, en el 2024, canvia la pel·lícula, però això fa 20 o 30 anys era impensable que un jove tingui els nassos d'en públic fer aquesta pregunta a un dels veterans, també t'ho dic. Per galons.
Sí, sí. Per tant, jo aniria més cap a un... Què? Un Carles Salvador o un Adrián Ortolà, algú dels més veterans. Un Raúl Baena.
Dispares amb nom i cognom i tot, Molt bé, molt bé.
Per un tema d'edat, que em perdonin.
No sé, ara és quan és el més jove a tots, ja veuràs, tu.
No, però estaria interessant saber qui és l'aficionat al ciclisme, al vestidor, sí, del Sabadell, més enllà de Sergi Maestre, que ja ha deixat clar que també es fixa en aquesta aerodinàmica dels ciclistes.
Mira, farem una cosa, en els següents cests personals del parc, al Tribuna, que pregunti què t'agrada el ciclisme, així com qui no vol la cosa, i a veure si així anem traient una mica de suc. En fi, l'Indurain, però que no corri, del Sabadell, que no corri el sobrenom. Ell corre que se les pela directament. Sergi Maestre, mira, ens ha tret un somriure al final d'aquesta roda de premsa dels dimecres. A veure, Vituri, diferents coses. La primera, sobre la roda de premsa. S'ha comentat un partit, un Deportivo Albacete, que crec que recordarà de manera ben, ben diferent si li preguntem a Sergi Maestre, com hem fet avui, o si escoltem a Carlos Rosende parlar sobre aquest partit,
Sí. Per cert, i ho apunta Sergi Parc, i tanquem la carpeta, David Estals.
Ah, home, de família ciclista,
de família ciclista.
Clar.
Bé, és un altre dels sospitosos.
Si ens posem a especular, hi ha un Bladisco Potun que és amic íntim d'un ciclista, de David Domínguez, o sigui...
Ho esbrinarem.
Ah, sí? I ho diràs?
Ja veurem, ho esbrinarem, sí, ja preguntarem.
Està bé.
Però bé, com bé deia, sí, una roda de premsa molt centrada, a més, en l'ambient de futbol que respirarà Riazor. Més enllà del rival, més enllà d'un partit que torna a ser important per intentar agafar distància amb el descens, amb dos rivals directes jugant abans, havent només obert dos punts de marge amb el descens, amb l'empat contra la Culto, hi ha hagut quatre o cinc preguntes, Adri, d'aquestes d'ambient a Riazor, moltíssima gent, oportunitat, un aparador pels jugadors, aquest punt d'experiència també que té Maestre, d'haver jugat a estadis d'aquesta mena, si bé ell també ha recordat que aquella eliminatòria famosa amb el gol de Jordi Sánchez va ser, oi?
El segon sí, el primer és d'Alberto González, crec que és l'ex del Tenerife, ara no recordo el cognom però juraria que és González. El segon és passada del sabadellenc de Sergi García, sí. Rematada de Jordi Sánchez, ho deia perquè el Depor aquell dia a més vaig poder viure-ho in situ, es queda a 7 minuts d'ascendir dues vegades consecutives, perquè en el minut 83 amb l'1-0 estava ascendit i empat Alberto, i en el 113 amb l'empat també estava ascendit, i faltant 7 per acabar la pròrroga, l'Albacete acaba deixant amb un pam de nas a tot Riazor, i per això deia que un dels responsables, sí, sí, de la direcció esportiva d'aquell Depor era l'ara director esportiu del Sabadell, Carlos Rosende. Per tant, segur que el record de Maestre i de Rosende la nit i el dia.
Per Rosende és un dia amarg, perquè hauria pujat a més a la primera, anem a dir-ho així, amb el Depor, i per Maestre és un dia agradós, anem a dir-ho així, perquè ell mateix ha recordat que estava lesionat i que no va poder gaudir d'aquell partit.
Sí, però vaja, la festa segur que no li va treure ningú, i el fet de ser jugador de segona divisió també, encara que després no tingués massa minuts. Anem amb els temes que teníem pendents, si vols.
Vinga.
Vituri, comencem. Per el tema altes, baixes, etc. Si no em dius el contrari, hem d'estar pendents sobretot de Ricard Pujol, no?
Sí, i tampoc són bones notícies del tot, eh? S'espera que no arribi per jugar a Riazor. Encara queda força setmana, queden 3 dies abans del partit, però el cert és que s'apunta més a Arenteiro que no pas al partit contra el Depor. Recordem, Ricard Pujol es lesiona el dia 17 de febrer a Zubieta, el diagnòstic surt el dia 22, 4 setmanes de lesió en aquest bíceps femoral de la cama dreta, i tot just el partit contra el Depor seria el dia 16 de març. Per tant, seria justeta, molt justeta la seva participació a Riazor. Ja et dic que s'apunta més cap a Arenteiro.
Estava mirant jo ara que a Corunya es parla sobretot de la trucada de David Mella i Kevin també amb la selecció sub-19. No és per aquesta setmana, és pensant en Majadahonda, però David Mella convocat amb la sub-19. Tot i així, portem tota la setmana donant-li voltes al turmell de Mella, com està, si arriba, no arriba, i tot i que es parlava d'esquins en el turmell dret, per exemple, els companys de l'AS deien que no està ni molt menys descartat encara pel partit contra el Sabadell, que les proves mèdiques no han detectat que el jugador format a Abegondo tingui afectats els lligaments del seu turmell dret. Per tant, se n'està parlant i molt d'aquesta possible baixa d'un jugador que està sent determinant per banda a l'atac de l'equip d'Idiáquez, però a mi el Nas em diu que molts rumors i després Mella acabarà jugant, però no sé com
sí.
Acabarà.
A més, en aquests casos sempre es diu, no?, que el fet que sigui un traumatisme i no un trencament muscular, per molt petit que sigui, doncs això obre la porta al que deies, que Mella, que està sent un dels més destacats del Depor en aquesta gran ratxa, en aquesta segona volta, doncs pugui ser de la partida dissabte contra el Sabadell.
Doncs jugaria, marxaria després, estava mirant aquí la convocatòria, clar, en el cas de Mella, jugador de la primera plantilla, en el cas de Kevin Sánchez del Fabril, afecta un partit que no ens interessa un pèl, com és un duel entre el Fabril i el Valladolid Promeses. Alguna novetat més o anem al terreny de la gespa?
Doncs no sé fins a quin punt es pot llegir o no es pot llegir, Adri, però per si de cas, atents a les pròximes hores barra dia, perquè podria haver-hi novetats pel que fan al capítol de renovacions.
Ah, bé.
Sembla que la renovació d'un dels joves de l'equip va per bon camí i que podria haver-hi fumata blanca en els pròxims, insisteixo, dies, fins i tot hores, eh?
Si no m'equivoco i no em dius el contrari, no aixecar sospites que no acabin sent el que la gent pot estar pensant en aquest moment, un dels que menys protagonisme ha tingut, no?
Sí.
O no, ho dic...
No m'estiris de la llengua.
Ho dic d'una altra manera, que per si la gent està ara despistada i diu, calla, que potser és que està el Renova. No va per aquí, per exemple.
No seria una de les renovacions més mediàtiques,
d'acord,
per dir-ho així.
Doncs estarem atents. Amb molt mala bava, per via interna, Sergi Parc diu, l'entrenador del Depor és un Idiáquez, el germà del Real Unión. Veurem si després en roda de premsa confirma que no pot jugar.
És un tema de família, no?
Correcte. Recordem que va dir en la prèvia del Sabadell Real Unión al seu germà que un futbolista no viatjava quan un dia després el teníem sobre la gespa de la nova Creu Alta. En fi, res, si no vols que t'estiri més de la llengua, un dels joves de la plantilla, sense massa protagonisme i que no està lesionat ara, que fa pinta que està bastant encarrilada la seva renovació, esperarem a veure com acaba aquest serial, un dels molts, s'ha de dir, que té entre mans Carlos Rosende, que es va treure de sobre el mercat de gener en quant a la feinada de por que va tenir, però que continua tenint moltes carpetes encara sobre la seva taula. A mi em queda, si és que no em dius el contrari, només un únic tema per parlar, que és el tema de la gespa de la nova Creu Alta i l'estampa tan curiosa que presenta ara mateix.
L'estic trepitjant en aquests instants.
A veure si fotràs ara el tractament.
Mira, hi ha dos jardiners que m'estan mirant malament des de la distància.
Normal.
Però és que ara mateix la nova Creu Alta, Adri, és una platja.
És un sorral, no?
És un sorral. Sí, però que ningú s'espanti. S'està fent un procés de ressembra I això fa que aquesta estampa que veurem en els pròxims minuts a les xarxes de Ràdio Sabadell doncs sigui la de, la d'un camp de gespa doncs cobert pràcticament per sorra.
Doncs si algú vol fer-se una mica a la idea, que entri a radiosabadell.fm i allà hem publicat ja una imatge de com està el panorama ara mateix. Podríem jugar a futbol platja més que no pas a futbol ara mateix a la nova Creu Alta, però és una qüestió normal. S'ha de dir, en el marc d'una nova Creu Alta que està sent un autèntic malson pel que fa a l'estat de la gespa els últims anys, no és cap novetat, i que també hem de comentar-ho, Vitori normalment, quan arriba la primavera, doncs presenta millores i, per tant, suposo que per això aquesta setmana no es trepitja a l'hora d'entrenar, tot a Sant Oleguer, i per això també el fet de tractar-la ara perquè presenti millor cara. En el partit contra l'Arenteiro, que deies abans de Ricard Pujol, que podria ser el del retorn de Castellví de Rosanes, clar, queden 10 dies encara fins al proper partit a casa.
Sí, i de fet només queden 5 partits aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. És cert també que amb les pluges dels últims dies, doncs això evidentment també ha afavorit a veure un millor aspecte de la gespa, però no sé, Adri, si tu tens la sensació que és això el dia de la marmota, que comença la temporada amb la gespa en un estat doncs preocupant, que la cosa va a pitjor durant la primera volta i que a partir de la segona sembla que millora l'aspecte, que acaba la gespa un estat decent, però que la temporada següent, com dèiem, doncs torna a començar la roda i la gespa torna a ser tema de conversa.
Totalment, és un déjà vu i al final el mal de fons no es pot reparar d'un dia per l'altre i per tant aquí ens hi estarem i podem donar-hi tantes voltes com vulguem, però de moment són millores que s'agraeixen, que presentaran segurament millor cara de cara al proper partit i aquests últims 5 que dius que queden, a mi m'has disparat el dodotis, quan has dit que només queden 5 a casa, aquí jo ja començo a pensar, uf, que ve el tram final i que patirem de valent, però
has
vaja.
Has pensat també que tenim un mes fora? Com és a dir, són 5 i 6.
Ah, sí, havia entès un mes, no de uno más, sinó de un mes. O sigui, no. I dic, què dius ara, un mes fora? Sí, sí, sí. No, això no em preocupa tant, perquè al final l'equip està rendint igualment. Em preocupa que queden pocs partits i que la feina encara no, òbviament no està feta, i per tant, un ja comença a patir per avançat. Alguna coseta més per aquí o no? Has de parlar no. Del teu homòleg o no?
El què, el què?
Del teu homònim de... No, no?
Marxo, adéu.
Vitori, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada, fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
No vol que l'estiri de la llengua, ho deixarem aquí. Doncs amb el Pau Vitori, que hem tingut mitja hora ben bona d'informació arlequinada. Recordeu el partit dissabte a les 6 a Riazor, partidàs amb majúscules de dos equips que han tastat la primera divisió la tira d'anys entre el Deportivo de la Corunya, perquè no dir-ho, molt més històric que no pas al Centre d'Esport Sabadell. Rematem el futbol amb la segona catalana i amb el pas enrere dels tres equips sabadellencs que militen al seu grup quart. Tot i jugar contra rivals de la zona baixa, cap d'ells va aconseguir endur-se els 3 punts en l'última jornada. L'únic que va puntuar va ser el canrull Rómulo Tronchoni, que va empatar 2 contra el Puig-Reig, un rival directe dels arlequinats. L'equip dirigit per Alfonso Martínez va capgirar un 1-0 a l'inici de la represa amb gols de Lebron i de Castro, però els locals van acabar empatant. El mateix Sergio Castro, lateral del canrull, creu que el resultat no mostra el que es va veure en el terreny de joc.
Nos quedamos con las ganas, ¿no?, de ganar, porque íbamos con poca gente. Y sus dos goles fueron así de una jugada rápida, de balón a la espalda y tal, pero todo el partido como que estuvimos muy cómodos. Y nada, que merecimos más tanto esta semana como la anterior en casa contra la natació.
El Can Rull, després d'aquest empat, és 9è, empatat a 30 punts amb el mateix Porreig, amb 7 de marge respecte a la zona de descens que marca el Voltregà. Dissabte a les 7, els blanquivermells rebran el líder, el Ripollet. I l'endemà diumenge a les 12, Tibidabo Torelló, a Torreromeu, el quart visitant el 6è. Els de Toni Sallés venen de perdre 2-1 al camp d'un equip en descens com és el Sant Feliu de Codines. Pel tècnic va faltar efectivitat al davant, tot i entrar bé al partit. I en aquest sentit, Sallés ha destacat les lesions que acumulen.
De forma más interna, yo creo que también se nota, pues bueno, tengo bastantes bajas que no me gustan como excusa, porque al final la plantilla es la que es y hay que ir con todo, pero bueno, notamos que, por ejemplo, Musa era nuestro pichichi y lo estamos echando en falta porque era un jugador diferencial, sobre todo la forma de jugar que tenemos nosotros.
I el Sabadell Nord va perdre 2-1 contra el Voltregà, precisament, que va sentenciar els de la zona nord a les acaballes d'un partit molt marcat per l'aiguat caigut i un terreny de joc ple de bassals. Andrés Montero, central i capital dels de Can Urià, creu que han perdut una gran oportunitat per allunyar-se del descens, tot i recordar que ara venen partits claus per no patir.
Era una oportunitat per alejarnos de los puestos de abajo y también mirar un poco para arriba. Pero bueno, yo creo que hay que seguir pensando del siguiente partido y intentar sacar los máximos puntos posibles para no mirar hacia abajo, ¿no?
Amb aquesta derrota, el Sabadell Nord és desè, només 4 punts per sobre del descens, quan falten 12 jornades perquè finalitzi la competició. Diumenge, horari habitual a Can Urià, a 11:45, Sabadell Nord, Berga, dit d'una altra manera, el tercer posant a prova l'equip de Barea.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Himne olímpic aquí a l'Hotel Suís. És any olímpic, el 2024, i Sabadell també tindrà una col·legiada als Jocs de París. Marta Cabanes.
Ahir es va publicar la llista oficial i així m'he assabentat. Tenia alguna informació, però no era oficial. Llavors, ahir es va publicar oficialment la llista, que fins que no surt la llista no pot dir que hi va. Estava una mica nerviosa des de que més o menys vaig saber que era una possibilitat fins que ha sortit la llista, sí, estava nerviosa.
Doncs uns nervis que han valgut la pena. L'àrbitre de waterpolo ha estat una de les 24 seleccionades per part de l'organisme internacional per xiular partits a París aquest estiu. Es tracta d'una nova fita en una carrera realment meteòrica. El 2020 va fer el curs internacional. Dos anys més tard es va estrenar a la Champions i a l'Europeu de Split. I l'estiu passat ho va fer al Mundial de Fukuoka. Cabanes no ha ocultat la seva satisfacció per una oportunitat que també li ha arribat gràcies a l'esforç que s'està fent per buscar la paritat en el món de l'arbitratge.
M'ho crec així, és a dir, era una cosa que fins ara era bastant improbable perquè és molt difícil, ja que és el primer any que hi haurà països participants que podran portar dos àrbits, és a dir, àrbit masculí i àrbit femení, que això en els Jocs Olímpics sí que, o sigui, no s'havia canviat, no? Llavors, en Mundials i Europeus sí que s'havia canviat, però en Jocs Olímpics no, i és els primers Jocs Olímpics on alguns països tenen aquest privilegi. I Espanya és un dels països que el té, i per això porta dos representants.
A París Cabanes també té molts números de coincidir amb el seu germà, amb el Sergi, l'ex de l'Astralpool Natació Sabadell. Ara el Juk Dubrovnik croat és un habitual a les últimes convocatòries del seleccionador David Martín, i Espanya, recordem, té garantida la plaça gràcies a la victòria a l'Europeu de Zagreb.
És una possibilitat que, òbviament, ens faria molta il·lusió. O sigui, sí que jo li vaig avançar al Sergi que m'havien dit que hi havia possibilitat que jo hi anés, i això ens feia, òbviament, especial il·lusió. I m'encantaria poder compartir aquesta experiència amb el meu germà, perquè sé que és algo únic.
Doncs fa tota la pinta que tindrem dos sabadellencs germans als Cabanes a París. Cabanes també ha explicat que encara desconeix si estarà allotjada a la Vila Olímpica, però el que sap del cert és que els àrbitres no podran compartir espai amb les seleccions del mateix esport. La competició de waterpolo dels Jocs Olímpics de París es disputarà del 27 de juliol a l'11 d'agost.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I pel que fa al tennis, la ciutat de Sabadell tindrà per primera vegada un trofeu internacional de tennis femení. Anna Clara, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Heu estat d'excursió, tu i el Vituri, aquest matí. El Club de Tennis Sabadell presentava la que és la primera edició de l'Open Lexus Sabadell, el Tennis Sabadell, que és l'organitzador i que farà de seu del torneig.
Doncs sí, aquest matí s'ha presentat a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell el que serà el primer trofeu internacional de tenis femení. August Serra, president del Club Tenis Sabadell, destaca breument els objectius principals d'aquest torneig.
Quin és l'objectiu d'un esdeveniment d'aquests? Doncs, en primer lloc, la promoció de l'esport femení. També donem visibilitat a la ciutat i tenim una obligació amb els nostres socis, malgrat que siguin molt diversos, a donar espectacle, no? I un Open d'aquesta naturalesa pues dona ja un nivell de tennis que esperem que aquí pues tinguem força gent.
La competició arrencarà aquest diumenge amb la fase prèvia formada per 64 tenistes, 55 classificades per rànquing, 7 convidades per part del Club Tenis Sabadell com a organitzador i una més per part de la Real Federació Espanyola de Tenis.
I d'aquí sortiran les 8 jugadores que completaran el quadre final i que arrencarà el dimarts 19. Les semifinals estan programades pel dissabte 23 i la final es disputarà l'endemà a les 11 a la pista central. A Sabadell seran presents 11 jugadors que es troben entre les 500 millors del rànquing WTA, d'entre les quals destaca Carlota Martínez, número 256 del món i desena millor tenista nacional. Yolanda Clamot, directora esportiva del Tenis Sabadell, fa 5 cèntims sobre el nivell d'aquest torneig.
El nivell general del torneig, comparativament amb el masculí, jo crec que és més alt perquè la dotació és menor, però en canvi tenim 11 jugadores entre les 500 del món, que està molt bé. I sí que hi ha més participació de jugadores estrangeres que d'espanyoles.
El Club Tenis Sabadell, a més, ha convidat 6 jugadores de l'entitat, Berta Ladaga, Mar Fraile i Natàlia Madrid, a la fase prèvia, i Anna Orlando, Ivet Sala i Mireia Sagristà al quadre principal. I pel que fa a la dotació d'aquest torneig, aquesta serà de $15.000 envers els $25.000 masculins, xifra que el president Serra destaca com a punt de partida per promocionar tenistes estatals.
La dotació del torneig són $15.000. I ho dic per comparar-ho amb el masculí, que en el masculí són $25.000, però va ser una petició específica de la Federació Espanyola. Per què? Perquè el nivell que tenim actualment de noies no és el que ens agradaria, i el fer un torneig d'una mica menys de valoració donem més opció que no vinguin tant nivell a les noies espanyoles que puguin jugar a aquest circuit, puguin obtenir més punts i puguin promocionar-se més.
Aquesta primera edició de l'Open Lexus Sabadell se celebrarà a les instal·lacions del carrer Prat de la Riba del 17 al 24 de març i l'entrada serà gratuïta.
I avui insistim en aquesta presentació, s'escoltaven les culleretes de fons. Bon esmorzar, no, Anna?
Sí.
No, heu gaudit, lladres. Que vagi bé, fins ara.
Adéu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I a més de tot això, avui un sabadellenc afronta una gran cita als Estats Units.
L'experiència en general, que jo és el que més valoro, és molt positiva, és un bàsquet molt diferent, és un bàsquet molt més físic, és una reglamentació diferent també, però sí que és cert que estic molt content, sobretot perquè he arribat a un programa on soc un mes, és a dir, que no estic allà l'últim per el simple fet d'haver arribat i venir de fora, sinó que em deixen participar, que em deixen contribuir, que estic treballant molt amb les jugadores, que veus que també les jugadores respecten la teva feina, els teus consells, per tant, molt, molt content d'aquesta experiència.
És en Quim Gómez, tècnic assistent de l'equip femení dels Western Michigan Broncos, encarregat del desenvolupament individual de les jugadores, de l'scouting de rivals i del reclutament internacional. Avui disputa els quarts de final de la seva conferència amb el somni d'arribar a la fase final del bàsquet universitari nord-americà. El torneig final, per cert, el juguen a la pista dels Cleveland Cavaliers de l'NBA. El Sergi Parc ens amplia aquesta informació. Al campionat final només hi accedeixen 68 universitats de les més de 350 que participen a la competició. Algunes hi entren per invitació de l'organització i la resta perquè s'ho han guanyat com a campions de les respectives conferències. És en aquest punt on es troba l'equip de Gómez, concretament en els quarts de final de la Mid-American Conference.
En les últimes 6 temporades, si no vaig equivocat, aquesta és la segona vegada que ens classifiquem. També és cert que pel mig hi ha hagut un any del Covid, que no es compta, però sí, i també és cert que abans el format era de 12 equips, per tant es classificaven tots, però allò d'escollir o de classificar-se entre els 8 millors és la segona vegada que passa en 6 temporades, i estem molt contents.
Superar l'eliminatòria d'avui, però sembla utòpic. Els Western Michigan Broncos de Gómez han estat vuitenes a la fase regular, mentre que el rival Toledo ha estat el primer classificat. El tècnic sabadellenc és conscient de la dificultat del repte.
Toledo és l'equip campió en les últimes 3 edicions de la nostra conferència. A més, és l'equip 30 d'Estats Units, que si tu dius, ostres, 30 no és tant, 30 de 360 és molt a dalt, perquè ens entenguem, i és un equip que a més, totes les seves jugadores són d'últim any, per tant, és un equip molt veterà. Per tant, nosaltres hem competit 2 vegades contra elles, hem pogut aguantar bastants minuts, però sí que és cert que és un equip molt superior pràcticament en totes les àrees del joc. I després nosaltres arribem amb lesions, arribem sense 3 titulars, de manera que ja que ens haguem classificat amb totes aquestes circumstàncies, ja per nosaltres és tot una fita.
A les 4 de la tarda, hora d'aquí, arrenca l'enfrontament. A banda de Gómez, hi tenim 4 jugadores sabadellenques en aquesta divisió 1 de la NCAA repartides per tot el territori estatunidenc. Són Marina Asensio amb South Florida, Clara Gómez amb New Hampshire, Laura Nogués amb l'American University i Maria Serracanta amb la Universitat de Mercer. Totes elles, però, han quedat eliminades en els últims dies en la lluita per classificar-se per aquesta fase final del bàsquet universitari femení, anomenada també March Madness. I amb dues d'elles hem parlat també en les últimes hores, d'entrada amb la jugadora formada al Natació Sabadell, amb la Laura Nogués. La base ha tingut força protagonisme per la lesió d'una companya aquesta temporada. És a Washington, a l'American University. Han caigut eliminades a la primera ronda després de ser novenes en una lliga en la qual han anat de més a menys. I ara Nogués dubta si seguir allà, si canviar d'universitat o tornar, diu directament per la mala relació que té amb l'entrenadora.
L'experiència als Estats Units ha estat molt xula. I m'agrada molt el lloc on estic, a Washington, i la universitat és superbona, i això és això que potser la relació amb l'entrenadora és molt important per la meva estada aquí, perquè bàsicament entreno 3 hores cada dia i doncs això, si no et portes molt bé amb l'entrenadora o no et fa jugar els minuts que et mereixes o no hi ha un bon rotllo, doncs et fa plantejar moltes coses.
En el cas de la Clara Gómez, per la de la zona nord de la ciutat, aquest ha estat el seu tercer curs als Estats Units, els 2 primers a Colorado State i aquest tercer a New Hampshire. Amb aquest canvi d'equip, el seu rol ha estat més important i l'any que ve ha de graduar-se ja en màrqueting i espera aprofitar en l'aspecte basquetbolístic la seva condició de veterana.
Vaig decidir que el millor per mi era transferir-me a una universitat on pogués tenir l'oportunitat de jugar a bàsquet, que al final és per el que he vingut aquí. I doncs, aquest any superbé, he jugat un muntó, he sortit cada partit de titular i he ficat bastants bons números. L'objectiu de l'any que ve és competir una mica, tipo, ja seré sènior, ja serà el meu quart any i seré una de les veteranes de l'equip. Només serem 2 sèniors, llavors doncs, aquest és l'objectiu.
També hi són, com deia el Parc ara fa un moment, Maria Serracanta, ex-Sant Nicolau, que ha caigut a semifinals de la Conferència Sud 55-66 contra Chattanooga, i Marina Asensio, ex del club, amb la qual hem parlat un bon grapat de vegades aquí a Ràdio Sabadell, eliminada amb South Florida als quarts de final després d'haver estat cinquenes a la seva conferència. I aquí a casa nostra, el primer equip masculí del Natació Sabadell va consumar la segona derrota consecutiva a Supercopa. Els de Jonathan Ramírez van fer el més difícil, remuntar 17 punts de desavantatge contra el filial del Manresa a 5 minuts del final, però van acabar caient a la pròrroga 100-107 contra un rival directe. El tècnic es mostra crític amb els inicis de partit.
Creo que no estamos sabiendo encontrar la tecla los dos últimos partidos, sobretot de inicio, después del día de Circle que empezamos arrasando. Bueno, el equipo está llegando físicamente un poquito justito, ¿no? Pero bueno, ya te digo, estamos contentos, seguimos. Nosotros no esperamos estar ahí arriba, estamos compitiendo contra equipos de calidad, así que la misma tónica seguiremos.
Aquest dissabte, a 6:45, visita les Naus l'Ipsi, un partit en el qual Ramírez espera tornar al camí del triomf.
En Supercopa todos los equipos te lo ponen complicado, nosotros a Manresa lo hemos puesto muy complicado, entonces bueno, seguiremos trabajando, preparar bien el partido y el día de Ipsi esperemos que volvamos a ganar después de dos derrotas seguidas.
Recordem, després d'aquestes dues derrotes que comentava ara el Jonathan, el club és 6è, un lloc i una victòria per sota del Martinenc, que marca la zona playoff. Això sí, els nedadors tenen un partit pendent encara per recuperar, serà contra un dels de la part alta, contra el Jack Sanz. Passem del bàsquet a l'esquash.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tornem a tenir a Iker Pajares competint a nivell internacional i, a més, amb bona nota de moment, ha avançat ja el sabadellenc una ronda a l'Optasia Championship d'esquash disputat a Londres durant aquests dies. Aquesta nit a les 9, l'actual número 17 del rànquing PCA s'enfrontarà als vuitens de final al galès Joel Makin, el novè del món, i en aquest torneig, en aquest Optasia Championship, és un dels favorits, és el 6è cap de sèrie del torneig, motiu pel qual, precisament, no ha jugat la primera ronda i entra directe als vuitens per enfrontar-se a Pajares. Per contra, l'esquaixista sabadellenc va superar en primera ronda ahir l'anglès George Parker per 3-1 en poc més d'una hora de partit. En cas de passar ronda també avui, als quarts de final, Pajares es creuaria amb el guanyador del partit entre l'alemany Rafael Kandra o el tercer màxim favorit al títol, l'egipci Mostafa Assal.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui el programa l'acabem amb voleibol. Si no passa res estrany, el Club Natació Sabadell certificarà aquest dissabte la seva permanència a la Superliga 2 masculina. Els de Roberto Pozzato tenen 7 punts de marge amb el descens, faltant-ne 9 per jugar-se, i visiten a les 4 la pista del Cisneros Alter Tenerife, un equip que encara ni tan sols ha puntuat i només ha guanyat 2 sets en tota la Lliga. Un dels joves de la plantilla sabadellenca, el Gerard Rejón, espera un enfrontament així d'assequible.
Avui parlarem sobre el partit, suposo, però en teoria hauria de ser un partit fàcil, ja que van últims. Però bueno, a tots s'ha de jugar encara. Encara així, amb la permanència, també tenim intencions de guanyar algun partit més.
El conjunt nedador ve de perdre per 3-0 en el seu darrer desplaçament, també insular, però res a veure de les Illes Canàries que tindran aquesta setmana a les Illes Balears la setmana passada, d'un equip despenjat de la classificació contra un dels millors, la UD Eivissa, segon classificat. Tot i això, va ser una derrota en tres parcials realment ajustats, 26-24, 25-22 i 25-21. El mateix Rejón ha extret conclusions positives.
Després del viatge i tot, jo crec que tampoc va sortir tan malament, però al final és un equip que no ha perdut cap punt a casa. I bueno, dintre del que cap vam competir bastant. Però al final era un equip molt complet i que jugava molt bé, i era molt difícil a sobre ser casa.
I un Gerard Rejón, que en els últims dies ha estat escollit pel Consell d'Honor del Club Natació Sabadell com a millor esportista del 2023. Un reconeixement històric perquè en 74 anys, mai abans, el premi havia anat a parar a un jugador de la secció de voleibol del club.
Molta il·lusió, jo no m'ho esperava, perquè a sobre amb tots els nedadors i tot jo veia molt difícil, però bueno, molt content.
I a tot això, al marge d'aquesta distinció per una de les joves promeses del Natació Sabadell, per Gerard Rejón, pel que fa a l'equip femení de vòlei, victòria contra el Desguaces, l'alemán Sedaví, per 3-1, per mantenir-se a la cinquena plaça de la Primera Nacional aquest dissabte a 6:45, segon partit consecutiu a les Naus contra l'Espanyol, que es troba un punt per sota. Recordem que les de Xavi Perales estan salvades des de fa ja setmanes i ja no tenen opcions d'arribar a les fases en aquestes últimes tres jornades després de quedar-se despenjades. Un minutet per davant per repassar el contingut de demà amb un ull posat en aquest Deportivo de la Coruña, Centre d'Esports Sabadell. Faltaran tot just mal comptades unes 48-50 hores i si res no canvia escoltarem a un ex del conjunt coruñés i de fet de la Coruña com és Carlos Rosende, el director esportiu arlequinat en un dia que ha de ser especial a l'espera de poder llegir més coses, com dèiem, pendents dels últims serrells per acabar de confirmar una de les renovacions de les joves promeses del Centre d'Esports Sabadell, com explicava fa uns segons el Pau Vituri. Demà, com a bon dijous, també tindrem futbol juvenil amb les prèvies del Divisió d'Honor Juvenil i de Lliga Nacional i, a més de tot això, també amb futbol sala el dijous, dia de prèvies pel que fa a la segona Divisió B masculina d'aquest esport. Una pena que l'estudi 1, sobretot la cuina de Ràdio Sabadell, no tingui càmeres per poder veure l'espectacle de l'Helena Molís i de la Júlia Ramon, les companyes d'informatius que arriben ara amb tot el que ha passat a Sabadell avui amb el Notícies Migdia. Faré jo també una mica de ballaruc ara quan acabem. La Núria García, la que posa una mica de senya, tot plegat al capdavant del programa. Una abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar. Us ha parlat l'Adriana Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a la una, més ben pendents a tot això, a radiosabadell.fm amb aquestes imatges curioses que dèiem de la nova Creu Alta, més com un sorral que no pas com un camp de gespa natural. Que vagi bé el dimecres. Adéu-siau, abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.